vostè primer.
I ara, després de les notícies, amb Marc Giró, el vostè primer. Bon
sí,
dia,
senyor,
Marc.
Bon dia, què tal?
Què faràs, avui? Què faràs?
Avui venen tres actors del Nil Cardoner, l'Arquillué i després l'Albert Baró, que són tres estrelles de la Pera Llimonera perquè estan fent el poliorama Romeu i Julieta, que és una història d'amor preciosa.
Però escolta, una cosa, Romeu i Julieta són dos i han dit has dit tres actors.
Bueno, perquè sempre hi ha mejunge amb això de l'amor, senyora.
Sempre,
vostè,
sempre hi ha algun actor que ha de
sempre
fer
d'ara. Sí, exacte.
Ha de fer
o portar la llança. Sí. O portar la llança.
De soldat.
Exacte. Oh. I després vindran el Pol Guasc i el Miquel Missé. Bueno, una cosa genial.
Què ha passat? S'ha penjat com un ordinador.
Ara fem un F5 i torna a...
Mentre actualitzem, sí, mentre actualitzem el software actualitzar. De Marc Giró, actualitzarem també les notícies d'avui amb en Xavi Pardo. Bon dia.
Hola.
Hola, Xavi.
Hola, bon dia.
Ara, i l'Albert Bassas, bon dia.
Bon dia.
Pendents a aquesta hora del Parlament, on Joan Ignasi Elena, el conseller d'Interior, ha de donar les primeres explicacions sobre la crisi als Mossos d'Esquadra.
Sí, el conseller respondrà sobre la crisi als Mossos en la sessió de control que s'està fent ara ja a aquesta hora. Serà el primer cop que Elena donarà la seva visió sobre el que ha passat els últims dies dins del cos dels Mossos. Anem en directe cap al Parlament. Adrià Santasusagna.
Joan Ignasi Elena respondrà una pregunta dels comuns, que seran els únics que preguntaran directament al conseller, si bé s'espera que bona part de la sessió de control al president aragonès també estarà centrada en la crisi als Mossos. A primera hora, de fet, ja se n'ha parlat durant el debat sobre els canvis dins del govern. Salvador Illa, el cap de l'oposició del PSC, ha demanat explicacions i ja la resposta al president Pere Aragonès.
Prou d'interferències polítiques al cos dels Mossos d'Esquadra. I el que no han de fer i sí que fan és treure les mans del cos de Mossos d'Esquadra. Des de quan un conseller decideix qui promociona comissari? És un concurs de mèrit i capacitats.
Doncs com a mínim des del 2001, perquè hi ha un decret de com funciona el nomenament. Però des de quan? Des de sempre. I és el que han fet quan el seu partit ha tingut responsabilitats a Interior. Qui ha nominat els comissaris? El conseller.
Per tant, estem molt pendents que en els propers minuts el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, respongui al Parlament. Queden dues preguntes abans que s'expliqui sobre aquesta crisi dels Mossos. Ho farà, com dèiem, a preguntes dels comuns.
Serà, per tant, en els propers minuts, ho podrem sentir en el vostè primer. L'Audiència Nacional arxiva també les acusacions contra José Manuel Villarejo relacionades amb l'operació Catalunya. El jutge que investiga el cas considera que no hi ha prou indicis per demostrar que l'excomissari estava darrere dels registres dels escorcolls policials a l'agència de detectius Método 3 el 2013 i la detenció del seu propietari. Anem ara cap a Madrid, a Romanyà.
Sí, el cas arrenca per una denúncia justament de Francisco Marco, el propietari de Método 3, que acusava Villarejo de voler destruir l'agència de males maneres. Assegurava que l'excomissari havia intervingut en el registre per perjudicar-lo. El jutge de l'Audiència Nacional, que investiga els negocis de l'excomissari, però arxiva aquesta peça perquè no ha detectat proves suficients per vincular-lo amb la trama. A més, se n'aparta perquè diu que el cas aixafa la investigació de les escoltes a la Camarga entre Sánchez Camacho i Victoria Álvarez. El text de l'Audiència Nacional conclou dient que determinar si el registre Método 3 i la detenció del seu propietari va ser il·legal no té res a veure amb les investigacions contra Villarejo. En qualsevol cas, la causa que s'arxiva ara només és una de les cinquantena de peces que continuen obertes en l'operació Tàndem, la macrocausa del cas Villarejo.
Més coses. L'alcalde de Premià de Dalt, al Maresme, es defensa de les crítiques per haver contractat els serveis de Desokupa. Es tracta d'una empresa que es dedica a practicar desnonaments al marge de la llei i amb mètodes intimidatoris. L'alcalde de Junts per Catalunya, Josep Triadó, ha explicat al Món a RAC1 que l'empresa assessora a la policia local en els casos d'ocupacions mafioses, tot i que ara al municipi no n'hi ha cap. Triadó diu que és l'única alternativa perquè la justícia és massa lenta.
Si arribem a aquest extrem és perquè els Mossos d'Esquadra els han detingut diverses vegades, tal com han entrat per una porta del jutjat, surten per l'altra. Hi ha un procediment judicial que és molt lent per poder fer fora aquesta gent, i mentrestant el dia a dia el patiment de robatoris i de furts el patim els veïns i veïnes del nostre municipi.
Triadó assegura que, com amb la resta de contractes de l'Ajuntament, no tenen en compte l'ideologia de l'empresa. El propietari de Desokupa seria proper a la ultradreta. I 35 estrelles de 12 puntes, com la que ja corona la Sagrada Família de Gaudí, il·luminaran aquest Nadal el Passeig de Gràcia de Barcelona. L'associació que agrupa els comerços d'aquest carrer ha presentat la il·luminació que estrenaran aquestes festes. A més d'aquestes estrelles de 12 puntes, hi haurà 60 estrelles planes que il·luminaran en els laterals del passeig i 3.000 tires amb estrelles més petites que acabaran d'omplir l'espai. El president de l'Associació del Passeig de Gràcia, Lluís Sans, ha assegurat que la factura de la llum pujarà a 1.400 euros tota la campanya i asseguren que l'estalvi per tancar els llums una hora abans, com ha marcat l'Ajuntament, serà mínim.
L'Ajuntament ha anunciat una mida clarament simbòlica d'apagar l'enllumenat una hora abans cada dia. Aquest estalvi d'una hora cada dia, de 42 hores menys d'enllumenat, l'Ajuntament s'estalviarà 227 euros. Per tant, és una mida simbòlica i la gent ho ha d'entendre així, perquè si no es fa demagogia. És una mida simbòlica, apaguem una hora abans, però que l'estalvi real és realment irrisori.
Escolta'm, què t'anava a dir? Però,
diguem.
Xavi, tu estàs d'acord amb mi que els símbols són importants, no?
Sí, en general, sí.
Jo el tinc molt apreci, els Sants. No trobes tu, Miquel Missé, que els símbols són importants?
Els símbols són fonamentals.
Són fonamentals, tu, doncs, no? Ni que sigui apagar el llum enllumenat una hora abans...
Encara que sigui simbòlic.
Encara que sigui simbòlic, doncs els símbols són fonamentals. Sort en tenim, dels símbols.
Te n'adones que estem parlant, eh, ja de llums de Nadal?
Sí, sí, bueno, portem parlant des del llum de Nadal per culpa d'aquell senyor de...
De Vigo, l'alcalde de Vigo.
Que jo trobo que és la persona més pesada, diguéssim, del... l'univers. No em posis aquesta música, Ernest, perquè l'audio. T'ho he dit 1.500 vegades. Pesat és, fent ràdio de sorollets. Bueno, vols fer esports o no?
Jo sí.
Doncs vinga.
Ah, ja està ell, ja ha acabat.
Jo què sé, però bueno.
Sí, però penseu que estem,
ja
que estem molt pendents del que està passant al Parlament, de la sessió de control, i d'aquí pocs minuts el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha de donar explicacions per primer cop sobre la crisi dels Mossos. Intentarem sentir-lo en directe. Tenim l'Adrià Santasusagna molt pendent.
Val.
Doncs el Barça, Xavi Hernández, recupera Héctor Bellerín pel partit que demana de jugar contra el Villarreal a la Lliga. El defensa blaugrana estava lesionat des de finals de setembre, però aquest matí ja s'ha pogut entrenar amb la resta del grup i ha entrat, de fet, a la convocatòria que ha donat el tècnic fa uns minuts. Un Xavi que precisament ara està fent la roda de premsa prèvia al partit, per tant marxem en directe cap a la ciutat esportiva de Joan Gamper, Marta Ramon.
A Marca.
Responent ara a les preguntes, Xavi ha explicat que la millor manera de recuperar la dinàmica és guanyant i tenim bones sensacions demà, i ara està responent sobre la importància de Gavi. Bé, estava, perquè ara li fan una altra pregunta al Santi.
Marca. Hablabas antes que cuando se pierde, cuando no hay buenos resultados, se señalan a ciertos jugadores. Uno de los señalados es Eric García. ¿Crees que se está siendo injusto con Eric? Gracias.
Nosotros valoramos mucho al futbolista, a todos, ¿no? Pero a Eric en especial, porque es un profesional extraordinario, porque nos da muchas cosas. Y evidentemente siempre hay errores, también hay errores de los entrenadores...
Ui, quan es comença així, Marta, quan es diu d'algú això, és que li està a punt de caure un broncot al tal Eric García, jo no sé què ha fet aquest home, però estan a punt d'escabatxinar-lo.
Però Eric nos da muchísimas cosas, para mí es una garantía, es una garantía. Es un tipo extraordinario, profesional, es un ejemplo dentro del vestuario, suma siempre, entrena bien, entonces... Sí, claro, hemos de mejorar todos en el rendimiento, ¿no? Pero valoro mucho el... El futbolista.
Llavors, perdona, Marta, perdona, la resposta, la solució de Xavi a la crisi del Barça és guanyar, no? És això el que...
Ell considera que si guanyen recuperaran bones sensacions, però que s'ha de seguir insistint en la idea.
En bones sensacions i per guanyar, no? Tenir bona sensació.
No és exclusivament resultadista, sinó que ell pensa que s'ha de millorar en el joc,
ja
que han de seguir entrenant com ho estan fent fins ara, i està convençut que doncs els resultats arribaran. També li hem preguntat per Busquets, perquè quan es perd, diu, tots quedem exposats, l'ha volgut exculpar del seu rendiment en els dos últims partits, diu que per ell això doncs, no canvia res, que Busquets continua a ser molt important i que és clau en aquest vestidor, un vestidor que diu que està molt unit malgrat aquesta situació difícil que està travessant.
Ah, mira, molt bé. Alguna cosa més?
Doncs si vols podem seguir-lo escoltant.
La temporada és molt llarga.
No.
Sí, no, depèn de mi que la seguim escoltant.
Em sembla que sí.
Pues a la merda.
Doncs el RACO migdia ja escoltarem el més destacat del que hagi dit Xavi. Ho resumirem.
Però abans deixa'm dir una cosa, perdona. Nil Cardoner, Emma Arquillué i Albert Barón, un dels protagonistes de Romeu i Julieta del programa. Un aplaudiment per ells. A veure... Emma, jo crec que tu d'això n'estàs exclosa, perdona que t'ho digui, però Nil Cardoner i Albert Baró, sou més de futbol o de golf?
Bueno, doncs t'he de dir que veure futbol i jugar a futbol, i jugar a golf.
I tu, Baró?
Mira, jo no he jugat mai a golf, per tant em quedo amb el futbol.
Però qui són de la companyia que se'n van a jugar a golf?
No, anem amb el Xavi Ricard, l'Andrew Tarbet i el Pau Escobar.
Però això us coneixeu d'abans?
No, el Pau sí que jugava i llavors ens vam trobar amb la Julieta que anava a jugar.
On anem?
Anem al 3, aquí al costat.
I no ho havíeu fet mai?
Jo poques vegades. I el Xavi mai. De fet, el Xavi ha començat ara, s'ha desvirgat aquí.
Però es veu que esteu una mica que usant les notes, allò que fan els actors després de les funcions, notes. No sé si fa, encara fa notes.
Sí.
Us heu de frenar, no? Emma, i tu per què no hi vas a jugar a golf? Perquè passes el patriarcat.
Jo, mira, perquè no puc, perquè m'agradaria.
Has jugat mai a golf o no?
No.
Però tu és la típica que et veig, que és veritat, no? Que aquesta senyora té una cara que podria, pot fer qualsevol paper, i podries fer el paper de la típica sufragista que juga al golf, que és una filla d'una lady. Jo és que t'estic imaginant a mil papers a la pajara aquesta.
Ai, que bé.
Sí o no? Escolta'm. No, el golf.
Tal. Però és difícil, això del golf.
El golf? Sí. Tu quin handicap tens?
Ui, fatal. Horrorós.
I tu, Baró, no?
No hi he jugat mai, no hi he jugat. I mira que m'ho han dit, però també hi van com al matí, a mi també m'agrada una mica dormir.
Ja, bueno, perquè ens han dit que tu ets molt festaretes.
Bueno, alguna festeta ens hem fet, sí.
Sí?
Sí.
Sí, últimament a Hollywood, no? Perquè resulta que tu havies de reassejar aquest Romeo i Julieta al Poliorama.
Sí.
Durant 3 dies s'havien de, s'havia de reajustar. Sí. I tu no has reajustat perquè estaves a Hollywood. Què collons hi feies a Hollywood? Però a més a Hollywood, de gratis, no? Perquè ets influencer. Ell té aquest tio, té 1.000 persones que les segueix a Instagram.
No, 1 milió. Això no. Són paraules que crec que no van amb mi. Vull dir, al final, mira, si entren com algunes publicitats, algunes coses, i m'ho puc combinar, pues m'agrada fer-ho.
I quina propaganda vas anar a fer a Hollywood?
Això era per promocionar el vol directe de l'Evel, de la companyia de low cost d'Iberia.
Jo t'entenc.
De és Barcelona còmodo, a Los Angeles.
Ah, mira.
Vam estar molt bé. I es van ajuntar amb Filming, la plataforma de cinema d'aquí.
Carai.
I, bueno, pues vam tenir tot un programa d'activitats, i jo no havia estat mai als Estats Units, i va ser com una experiència...
Però, perdona que t'ho digui, se'n nota una mica sobre l'escenari que no vas estar els 3 dies a registrar.
Es va notar, no? Es va notar.
Sí, ho heu notat nosaltres com a actors, que...
Bueno.
Ui, calla, que hem d'entrar...
Jo no vull tallar el rotllo, però hauríem d'anar cap al Parlament a sentir Jordi Ignasi. Em sap molt greu.
A veure, doncs, escolta, tenim la... Perdoneu, però és que hem d'entrar al Parlament perquè hi ha un conflicte amb els Mossos d'Esquadra que dona que és quasi una cosa shakespeariana, parlant de Romeo i Julieta.
Home, doncs em podria fer una obra de la Brutal, i tant.
Escolta'm, a veure, tenim a l'Adrià Santa Susana,
sí,
no?
Sí, què tal?
Adrià, com què estem? Tal estàs?
Bé, mira, aquí. Com un pollastre darrere un altre.
Un pollastre? No, jo, tu, de veritat, sí, més t'hagués valgut fer actor. Perquè t'hi juguen al golf, home, a Hollywood, jijijaja, bueno, no...
Bueno, estaria bé.
A veure, està compareixent ja l'Adrià...
Mira, ara l'estan fent la pregunta al Marc Parés, que és diputat dels Comuns, sobre aquesta crisi dels Mossos, acaba de fer pregunta, i ara ja s'aixeca el conseller Joan Ignasi Elena i sentirem aquesta primera reacció sobre la crisi dels Mossos. Escoltem-lo.
Diputat, també moltes gràcies. La veritat és que el cos de Mossos d'Esquadra és notícia molt sovint a totes les ciutats del nostre país per la seva magnífica feina.
Home.
És per això, segurament, que quan els hi pregunten als ciutadans quina valoració fan del cos de Mossos d'Esquadra, li donen un 7. I que quan parlen de quina relació han tingut ells amb el cos de Mossos d'Esquadra, quina valoració en fan, encara superior. Per tant, des d'aquest punt de vista, els ulls dels ciutadans, el cos de Mossos d'Esquadra, n'és i n'és notícia dia a dia al nostre país. Sí, han existit diferències i moltes coincidències, també, que m'han portat a prendre una decisió en ús d'una discrecionalitat i una responsabilitat que tinc com a conseller, per garantir tirar endavant un model que és la meva responsabilitat tirar endavant com a responsable polític, que tirin endavant les prioritats que com a responsable polític he definit. I en aquest sentit també vull dir que m'explicaré a fons en seu parlamentària. És molt difícil amb una pregunta parlamentària fer-ho i és necessari molt matís i molta explicació. I en aquest sentit doncs he demanat la meva compareixença i sé que s'està fixant doncs un dia quan abans millor perquè es pugui celebrar. I a més ho faré amb un determinat to, que és el que demanen, i faig meu a demanar un comunicat molt interessant del sindicat de comandaments, que em sembla que hem de recollir tots i que jo faig meu com a, en primera persona, i me'n responsabilitzo de tot allò que es demana amb ell. I en aquest sentit, doncs, aquestes són els meus compromisos d'explicació respecte del que ha passat, i en tot cas després intentaré explicar-li alguna cosa més.
I aquí acaba aquesta primera part, diguéssim, del conseller Elena, perquè després ara torna a parlar el diputat dels Comuns, Marc Parés, i tornarà a parlar el conseller Elena.
I hem de tornar a connectar amb ell, perquè per no dir res...
Això, mira, seran, en dos minuts ho tenim solucionat. Vull dir, quan acabi el Marc Parés, tindrà uns segons que tenia en total 2 minuts i mig el conseller Elena, i després ja no podrà parlar més.
Mai més. O sigui, ha dit això, ha utilitzat els seus 2 minuts i mig per dir...
No els ha acabat, per tant, crec que li queden uns 30 segons més o menys,
això és una estratègia.
Per tant, dels Comuns dirà alguna cosa més.
Què n'extreus tu com a especialista, com a
bueno,
expert?
De moment diu
que... A banda que aquest home s'anava refregant el micro contra els mugrons, diguéssim... No érem nosaltres, tu juro, no. Era ell. Però no. Què ha vingut a dir, res?
Que s'explicarà, i sí que admet que hi ha hagut diferències, doncs, que l'han portat a cessar, diguéssim, el comissari Estela, perquè tenia unes prioritats, Joan Ignasi Elena, com a conseller, definides, les prioritats polítiques del cos, que diguéssim que no s'estaven executant o no anaven amb la línia del comissari Estela, el que interpreto d'això, i el que diu és que tots aquests matisos i els detalls ja els vindrà a explicar
quan
en aquesta comissió
bé,
del
quan
Parlament.
Bé. A veure, Emma Arquilluer, tu t'has quedat al·lucinada com a actriu, que estàs fent de Julieta al Teatre Poliorama, fins ben bé al 8 de novembre, que la gent ho vagi a veure, però nosaltres hem disfrutat molt, però aquest senyor estava recitant... calla, què?
Sí, que ara torna a parlar el conseller...
A veure, 30 segons, vinga, no ens ho perdem, sí. Tu, emocionant.
Jo li recomano que faci una lectura atenta de quins són els discursos que fan els qui representen a la majoria dels agents i comandaments del cos de Mossos d'Esquadra, i segurament no faria les afirmacions sobre la soledat de la qual vostè parla. Miri, hi ha un principi al qual no penso renunciar, que és no hi haurà ingerències polítiques a la policia judicial i a l'operativa del cos de Mossos d'Esquadra. Però tampoc, i si algú afirma que n'hi ha, ho ha d'acreditar i no només anar verbalitzant repetidament. Però hi ha una segona premissa a la qual tampoc penso renunciar, i és que no hi haurà interferències policials en les decisions que corresponen a la dimensió política. Moltes gràcies.
Home, ara sí.
Ara sí, diguéssim que ha estat molt més clar, dient, per una banda, això, que no hi haurà ingerències polítiques als Mossos. De fet, entre línies, hem escoltat també un dard a l'exconseller Miquel Samper, que precisament al Món RQ deia que s'estaven obstaculitzant investigacions a polítics catalans. Diu que si hi ha algú que diu que hi ha aquestes ingerències, ho han d'acreditar, però també dient i deixant clar que no acceptarà interferències a les decisions polítiques que ell prengui com a conseller.
Escolta, molt bé. Nosaltres et dic una cosa, com a ciutadania, totes aquí reunides, et diem que estem... O sigui, ara ja la que ens faltava, el tema dels Mossos d'Esquadra, saps? Vull dir-te, no, filla, organitzin-se, quan ho tinguin resolt, que ens ho expliquin, i punto pelota, no? No trobes? Estan els Mossos per protegir-nos a nosaltres, que estem superdesvalgudes, m'entens? Perquè baixar... Però els Mossos d'Esquadra que han de fer? Baixar gatets dels arbres, ajudar a creuar a nosaltres que anem coixes als passos de peatons, i mandar cap a aquestes. I punto. Gràcies, Adrià Santa Susana, gràcies, Albert Bassas, i gràcies al Xavi Pardo. Que vagi molt bé. Endavant, les atxes.
Adéu, fins demà.
Adéu.
Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
Bueno, mira, amb l'Ernest Ferrer, en Joel Fortuny, Pol Guas, què tal estàs?
Molt bé.
Tu t'has llegit, no, una palma al cor, Emma?
Sí.
Els altres dos no, perquè un estava a Los Angeles i l'altre estava jugant al golf. És que el futur està en mans de les dones.
És fort, eh? Tant de golf, tant de golf.
Em va agradar, no?
Em va encantar. Recomanadíssim.
Recomanadíssim.
Què de dir, pobre, també.
Que dit,
no,
que...
no, no, em surt del cor.
Del cor, napalm.
Napalm.
Jo saps que encara no m'he llegit? I no, no. Estic a la seva llistra.
I el tens, perquè te'l vam enviar.
Ja el tinc,
que tens uns collons, tens molt fort.
Recomano.
Sí. És que et dic una cosa, vaig començar a llegir i vaig dir, jo necessito moltíssima calma per llegir aquest llibre.
Això...
Que no la tinc, Emma. No la tinc.
Ja m'ho imagino. Escolta'm, ja quan la tinguis...
M'entens, no? Miquel Misser, què tal estàs?
Jo sí que he llegit Napalm al cor.
I què tal? Perquè tu tens calma.
A mi em ve inquieta molt.
Entenc que tu no te'l puguis llegir.
Clar, és que imagina que jo ara m'inquieto més del que estic llegint de la teva...
No puc estar
més
inquiet. L'any que ve, l'any que ve.
Esther Romagosa, què tal estàs? Senyores i senyors, amb tots vostès, Nil Cardoner, Emma Arquillué i Albert Baró. Bueno, ells estan representant Romeu i Julieta, de William Shakespeare, produït per La Brutal, dirigit per en David Selves, la dramaturgia del Joan Iago, la traducció és del Yannick Garcia, i això s'està representant al Teatre Poliorama, s'ha reestrenat, es va fer abans de l'estiu, va tenir moltíssim èxit, i ara torna al Teatre Poliorama fins al 8 de novembre. Des d'aquí podríem acabar aquí el programa i la programació de RAC1. L'aneu a veure i punto.
Exacte.
Saps? Això perquè ara s'ha de fer la promoció, ara farem els llestos, direm que molt bé, que ells ho fan molt bé, que s'esforçaran a fer l'entrevista i tal, però vostès, arriba un moment que hi ha...
La gent ha de venir.
La gent ha de venir i la responsabilitat és teva filla, que ens estàs escoltant, d'anar al puto teatre d'una vegada. I punto. Bueno, a veure, Romeu i Julieta... No? És veritat o no?
Sí, sí, sí. Hi ha gent descomptes per menors de 35 anys.
Ara, ara.
És que ara ja fica bueno.
O sigui, ara ja no hi ha excusa possible.
No.
No hi ha excusa possible. Menys whisky de Garrafón i més...
Teatre.
Bueno, una cosa que a mi m'ha sorprès d'aquesta obra és... Primer, que tu passes bomba, perquè, esclar, aquest... I després ho parlava amb el Yannick Garcia, el traductor, que ha vingut diverses vegades aquí al programa, que el text original és tronxant, es veu. Ell, traduint... I després, vosaltres, jo crec que us ho esteu passant molt bé, perquè... ja sabem que Romeu i Julieta... Bueno, no sé si ho sabem, que ho parlarem. És una tragèdia, no sé què, però hi ha moments molt divertits.
I tant. Nil. Sí, és molt còmic. I el personatge del Marcusi, per exemple, que el Shakespeare el va haver de matar perquè si no s'enduia l'obra, es reflexa a la funció que estem fent.
És així.
Ballard.
Bueno, el Guillem Ballard també és capaç d'endur-se ell l'obra, encara que el paper sí. No hagués estat tan ben escrit. A la millor, el Guillem Ballard també és el típic que aneu en compte com a actors, perquè és el típic que roba funcions, eh? Perquè, clar...
Bueno, però clar, un personatge així...
Clar, a més, només li faltava aquesta. Sí. Només li faltava aquesta.
Però bueno, tots tenen el seu què, de personatges, i tots tenen el seu momentet de relajo i de risses.
Escolta'm, Albert Baró, tu com a influencer que tens un milió de seguidors...
Ja l'han batejat com a influencer,
sí, un milió d'espectadors a Instagram, un desastre, diu. Ell que volia ser actor. S'ha quedat ara influencer. Bueno, escolta'm una cosa, com a actor i influencer, tu de què... Ara imagina't, el que et vaig dir, si tu haguessis d'explicar a una persona que s'acaba de... Pues, jo que sé, d'un coma, per casa, sí. Què és Romeu i Julieta, com l'explicaries? Perquè partim de la base que la gent ho sap, però... Hòstia, doncs... I si hi ha algun ruc que no serà...
Jo penso que Romeu i Julieta, i de la manera que també l'hem estat descobrint nosaltres en tot aquest procés, és aquesta història d'amor interrompida per tot el conflicte que hi ha al voltant d'aquestes dues persones que s'estimen i que de cop es troben, no? O sigui, crec que és una història d'amor rodejada amb conflictes, amb odi, amb
masclisme.
Amb masclisme, no? Sí, explicaria això. I la nostra versió, com heu dit, o sigui, és una versió que li hem volgut donar molt de punt en aquesta cosa fresca que també porta la joventut de dos joves que es troben, que s'enamoren, aquesta cosa festiva que té també l'obra, dinàmica, li hem volgut donar aquest ritme també.
Bueno, escolta, noi, ets influencer i tens un milió de seguidors al teu Instagram, però és com tota la raó, perquè mira que bé parla. No, Emma, tu estàs d'acord amb mi o no?
Estic
tu i jo no som influencer. Emma, jo t'he de confessar una cosa.
Digue'm.
Que em sembla una mica greu. Però tu saps que aquest paper que fas tu me'l va oferir abans a mi el David Selves? No eres l'opció.
Mira, el que hagués donat per veure-ho.
El que passa que vaig dir, David, jo estic més com per fer una Medea.
Clar.
No ara, ja estic com més ajada. Però això t'ho dic, eh? T'ho dic en ser... Que ho saps tu, Esther, no. Que tu deia... Sí,
ah, sí. Ai.
Bueno, escolta'm una cosa. Vosaltres teniu Tejemaneje, el Nil Cardoner, que fa de Romeu, i la Emma Arquillué, que fa de Julieta, que és el paper que jo veia fer, però bueno, mira, està mal, no vull fer d'etap generacional.
Ni tan mal.
Doncs, clar, teniu, us enamoreu en escena, us calleu bé? Perquè, és clar, jo trobo que aquí, a banda de les eines que tingui l'actor, però us petonegeu, us no sé què, us enamoreu, tal... això com es fa?
No ens suportem.
No massa.
M'encantaria.
Seria increïble que estiguéssim...
Que l'insultem darrere l'escenari.
No,
bé.
Molt fàcil, molt fluid, molt... Ja ens coneixíem abans.
No, sou una monada dels dos, perquè... Això ajuda, eh? Ajuda o no?
Això ajuda.
I vosaltres teníeu referència d'aquest amor que heu d'explicar sobre l'escenari? És a dir, perquè jo, una cosa que, a banda de tot això de la violència que deies tu, Albert, i efectivament, i les tensions que hi ha, i que a vegades no podem ser com volem, ni estimar com volem, ni tot aquest tipus de coses, però la família, no? I hi ha un moment que hi ha un personatge que diu, família, no puc més d'ella. Però, hosti, jo vaig recordar com t'enamores quan ets adolescent.
Sí, totalment, totalment. És... Crec que havíem de fer una mica de... no? Retrospectiva al passat i... Bueno, jo, per exemple, cosins, no? Familiars, que tinc de 16, 17... Els veus la relació que tenen amb... Ja no només l'amor, sinó... les...
No, no, les hormones.
La... Sí.
La meva germana, que té 16 anys, exacte, està...
Bueno, estem parlant com si vosaltres tinguéssiu...
Sí, 300. Oh,
entre 16 i 24...
No, però ja tenim vida, no? A les esquenes. Bueno,
ja han passat coses, ja han passat coses.
Jo estic d'acord que amb 24 anys ja...
Tu com experta en l'amor?
Com a experta en l'amor no, però com a experta en que és veritat que els 24 anys ja no és el mateix, eh? No. Jo tornaria a la intensitat dels 20.
Doncs els 48...
Bueno, mira, però
els 48 torna?
Som majoria de postadolescents en aquesta taula, em sap greu, Marc.
És que jo crec que hi ha un tipus d'amor... Mira, posa-li a aquesta senyora que és més gran que jo, perdoni, senyora, però aquí fem 40, 48, i vostè, quina edat té?
50.
Sí, bueno...
Ui, just, Marc.
Estàs amb mi. Però és veritat que hi ha un amor que només et pot permetre el 16, 15, 16, 17, perquè no has de pagar la llum, no, les ressaques són quasi ben inexistents, a banda que et posis...
Cadascú viu a casa seva.
No? Vull dir-te, però després...
Bueno, pot ocupar molt espai.
Exacte, molt bé.
Ocupa molt espai, llavors... Bueno, és frenètic i és ara sí, ara no, i pot canviar, com passa amb Romeo i Julieta, doncs, 6 hores. O... Llavors, bueno, és tot molt intens, molt intens. Veiem i, bueno, ja està.
Escolta, el personatge d'Albert Barot queda una mica en castellà, seria a dos veles, no?
Jo em quedo a dos veles. No em fan massa cas.
O sigui, que amb l'influencer i tal...
Mira que truco a la porta unes quantes vegades, presentant-me a casa dels Capulet, però no em fan massa cas.
No et fan massa cas. No. Escolta, Nil Cardoner, tu havies estat també... Tu has estat a Polseres Vermelles, i, clar, ets una estrella també totalment internacional que no podies caminar pel carrer.
Internacional.
Home, Déu-n'hi-do, això, Polseres Vermelles.
Bueno, va patar molt fort aquí, a Catalunya. Però...
És veritat que quan tu estaves als restaurants i la gent no... O sigui, entrava gent de fora per demanar-te una foto per tocar-te?
Bueno, això va passar al principi de tot, quan ens vam enterar de tot això, que ens vam enterar junts, de fet, d'anar a la FNAC, que bueno, no podíem sortir d'un bar i hem d'anar a fer una presentació a la FNAC. Això és com quan ens vam enterar de tot això, diguéssim.
De què passava? De què passava?
Quina edat tenies, tu?
11, 12.
Imagina't. Mare de Déu, senyor, Jo preguntant-te sobre Polseres Vermelles i fa 400 anys, i te'n deus en recordar, no?
Sí, que se'n recorda, no?
Sí, que me'n recordo,
home,
sí.
Home, no m'ha volgut
haver-hi,
no?
Sí, sí.
I tu fas escalada o...?
Escalo, també. Vaig començar en el desconfinament, perquè no podíem fer res, anava al Güell, saps allà en el Güell...
Al Parc Güell?
Al Parc Güell,
sí,
hi ha una paret,
sí,
diguéssim, exterior...
Però no escala sobre Gaudí, saps el que dius?
No, a la paret fas boulder, que és com una escalada, però sense perill. De costat.
De costat, però no t'aparés res.
Com un cranc, però per la paret.
I tu, Emma, practiques algun esport? Perquè, esclar, has arribat amb una bossa immensa.
Jo... Bueno, sí.
No. Què hi ha dins d'aquesta bossa, Emma?
Un esport en concret. O sigui, a mi em va passar que jo era d'aquestes nenes que cada any provava una cosa diferent. Llavors, he fet moltes coses a la meva vida, però allò de dir tenir un esport, no.
Millor, no? Doncs jo t'ho recomano, perquè l'esport va fatal per la salut.
Tiraré.
Jo, des que he deixat de fer esport, no em fa mal res.
Si em recomanes que no em faci.
Tu, completament.
Doncs som-hi.
Completament, completament. Una altra cosa. Vosaltres veniu ara de fer la funció a un públic, dedueixo que jove, diguéssim. Sí, o sigui, veniu ara mateix del teatre.
Ara mateix.
Us ho ha d'agrair. Quina diferència hi ha entre el públic del
escolar
i el de la tarda? Es nota molt?
Es nota molt.
Sí. Ho viuran moltíssim. Estan molt presents i de cop és brutal veure les seves reaccions, perquè et reaccionen en moments que...
És que no es tallen.
Que en el públic, per dir-ho d'alguna manera general, del vespre... les reaccions són molt diferents.
Bueno, hi ha algú, no?, amb la maduresa i amb l'edat, que de cop anem a veure el teatre i hi ha respecte,
sí,
i estem allà tranquils, i mira això, sí. I, això em fa una mica de gràcia, però... Els nens estan...
Estan molt vius.
És una festa, estan saltant col·le.
No! Sí!
Ho viuen, ho viuen molt. I s'ho prenen des d'un lloc molt, molt personal, també.
És increïble.
Sí, clar, clar, diuen això. És molt personal.
L'altre dia un nen li va dir al Xavi, muérete.
Muérete!
Sí, sí. I parlant de lo que parlàvem abans, clar, són gent jove, són penya jove,
i
que potser de cop s'estan enamorant també per primera
clar,
vegada.
No diuen, clar,
i entre ells potser també de cop hi ha la persona que estan coneixent en el col·le o que s'han fet unes mirades al pati i de cop ho estan veient allà.
Quines edats tenen aquestes persones que venen?
Batxillerat, 16, avui hi havia alguns més petits.
Jo crec que de 14, 17.
I és que després, quan ets més gran, jo crec que aquesta obra la veus, torno a insistir, perdona que insisteixi en el meu, però és que et sap una mica de greu, perquè tu eres aquella persona, diguéssim. O sigui, jo m'hi quedo. O sigui, jo tal com m'enamorava quan jo tenia 15, 16, 14 anys...
Com t'enamoraves?
Pues, com s'enamoren aquests de Romeo i Julieta, si tots hem passat per aquí, diguéssim. Clar. I és que al final pues, acaba suïcidant.
Passió,
no sé què.
Superior a tot.
Només t'interessa allò. Mm-hmm. No veu, ets capaç d'enfrontar-te a qualsevol cosa, saps què dir-te o no? Clar, això es va perdent amb els anys, perquè has de pagar la hipoteca, jo no tinc hipoteca, però has de treure els gossos de la basura, el teu marit no sé què, l'altre patati, sí, sí. Has de guanyar la vida, quin rotllo, no, Emma?
Sí, ja no... sí, llavors ja fa més mandra. Ja.
No, i tens més a perdre, ja passen els advocats, també. Has d'anar a l'advocat per separar-te.
I portes ja moltes decepcions. Sí.
Llavors, ja, al principi et pots sentir com molt valent, no? Com amb molta energia, amb això, no? Amb el fet de conèixer algú per primera vegada, l'amor, és com... Ho apostes tot, i de cop...
Però després és inevitable.
Clar.
És inevitable. Bueno, tu has dit les excepcions, el que passa que jo ara... No us ha passat mai que... A veure, vosaltres, com experts en amor, vosaltres dos, pimpollitos, amb experts en amor, tu de sobte veus... Jo, de vegades que em creu amb gent que jo m'havia enamorat, bueno, amb uns tios que m'havien enamorat jo als 15 anys, i penso, però bueno, que els trobo simpatiquíssim, però penso, com pot ser que estiguéssim tan neguitosos? Que jo estigués tan neguitós per aquesta persona que ara tampoc... No, senyora, vostè que té 50 anys, no li ha passat la llei que feiéssim al cap? Digui, posis el micro a...
Sí, que m'ha passat.
Amb el seu propi marit, a la millor de vegades, passa amb el propi marit, que com pot ser que aquest senyor, no?
També.
Però algun nòvio que has tingut tu... I es dius, mare de Déu, jo em vaig enamorar...
Pues a mi no em passa, això.
Ah, no? Tu t'has... Com?
No.
I què et passa?
Penso, les noies de les que m'enamorava a l'institut, ara quan les penso, hòstia, quines ties més fantàstiques.
No, jo també...
No, la qüestió és si ara les veus. No si vas a pensar a recordar la imatge
igual
que tens.
No m'enamoraria ara, però clar. Penso... Hòstia, ja ho entenc, ja. Que m'agradés tant aquesta persona.
Ah, però jo no. T'ho juro, eh?
Esteu quedant una mica...
Ja. Com?
Malament.
No ho sé. Ho digui, a veure si t'hi veus.
No, vull dir que no sé.
L'obra de teatre... Bueno, estem quedant doncs, com la realitat, que ens hem fet grans, noi?
Home, i que els gustos canvien, i la vida... Ja.
I l'enamorament fa que tot ho trobis canvien. Guapa. Però d'aquí a pensar que quina vergonya aquesta persona...
No ho ha dit. Hem dit que dius, pues no n'hi havia per tant. Bueno, l'obra també val molt la pena, ho hem de dir. Esther, tu estàs d'acord amb mi?
Sí, ens va agradar molt,
però no val molt la pena perquè el Nil Cardoner ensenya abdominals.
Sí, vull...
I això és una cosa, Nil, nosaltres te l'agraïm moltíssim.
I cuixes,
i pectorals, i...
I culito respingón. No? Julieta, Emma, això també afavoreix moltíssim l'amor.
Escolta, tot suma.
Tot suma. Per acabar, Albert Baró, projectes.
Projectes pròxims.
Si us plau.
Doncs a finals d'aquest any, l'11 de desembre, s'estrena una nova sèrie, es diu Nacho. És del Nacho Vidal.
Sí. Tu estàs a la sèrie Nacho, sí senyor.
A la sèrie. I s'estrena per Lionsgate, que crec que és una plataforma, bueno, és una plataforma als Estats Units, que es pot veure si tens subscripció per
Quin
Amazon.
Quin paper hi fas a Nacho?
Un dels seus amics de tota la vida. Es diu Samuel.
Samuel.
Sí.
Emma Arquillué, tu més tens companyia pròpia? O ja...
Jo tinc companyia pròpia, que es diu La Bella Otero, que aquesta setmana, aquest dissabte, anem a Girona, a la temporada alta, amb l'espectacle Loco Amoris.
Exacte, tu no pares, filla, eh? Exacte,
No parem, Ramon estem a Madrid també. Escolta, no parem.
Loco Amoris també molt recomanable. Quin dia és, dissabte, quina hora?
A les 8 del vespre, a la sala La Planeta de Girona.
Exacte, diguem-ho bé. Nil Cardoner, a banda de jugar a golf, escalar... Tu portes una vida de príncep, no? Tu sents que és un... Sí.
De fet, aprofito per publicitar-me, perquè no tindré feina després de Romeo i Julieta, o sigui que directors,
que favor,
productors...
Ràpidament, tal.
Escolta,
què t'anava a dir? Moltíssimes gràcies per haver vingut. Esteu bé? Perquè, esclar, després de sortir de la funció... A la
Mira, voldríem comentar...
Per favor.
Això, que a part del descompte aquest de menors de 35, el 50%...
Està molt bé.
Que l'últim dia, el dia 8 de novembre, fem un col·loqui després on podem intercanviar opinions i parlar amb la gent jove que entra dins el marc del Festival Rebels.
A quina hora és?
Les...
És 8.
A les 8 de la tarda. La funció serà a les 8.
Sí, després hi ha el col·loqui. Això seria...
És un dimarts, el dia 8.
Perfecte.
No? Exactament.
Perfecte. El dimarts ja s'ha de començar a sortir dimarts.
I els altres dies també, escolta'm.
I dilluns, clar, endavant. Eh? Escolta'm, Nil Cardoner és Romeu, l'Emma Arquilloé és Julieta, bueno, és, ella és Julieta perquè jo vaig dir que no, però... Albert Baró, ell Paris. Té una mica de... És Paris, es queda... Bueno, pues, pobret, no? Ah, que ja, repartim sí. Flors per allà, no? Però, a més, també és influencer d'un milió de seguidors d'Instagram, això em fa molta ràbia que li diguem, perquè ell volia ser actor de mètode. Però s'haurà de ser les dues coses, perquè el segle XXI s'ha de ser de tot, filla. No trobes. Va, és actor de mètode. I... Gogo. Que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies, de veritat.
Gràcies a vosaltres.
Fins aviat. Gràcies. Escolta'm, amb tots vostès, a qui li toca? Miquel Missé. Els actors, si voleu sortir, podeu sortir. Si us voleu quedar, podeu cantar. Mira, ell agafa i se'n va.
Quin complet. Bé, allà vamos, mira.
Els actors estan fent mutis por el forro.
Em sembla molt bé.
Escolta'm, Miquel,
tinc una amiga, digues. Marc... Tinc una amiga que està embarassada.
Tu que segueixes enamorat de totes les teves nòvies, agudes i parelles.
Sabia. Doncs mira, jo crec que sabia la forma amb la qual la gent parla sí. De les seves exparelles diu molt de la gent.
Toma,
no,
mare, adéu.
No, volia jo.
Adéu, guapo.
No volia jo obrir un
Romeu i Julieta. Vaig amb... No. Al Teatre Poliorama, per favor, aneu-la a veure. Dirigeix David Selves. Que guapo, David Selves, també, per favor.
Molt. Vale, canviant de tema. Tinc una amiga que està embarassada, vale? Els metges li han dit que és una nena. Ella ja en té una altra, la nena. Per tant, és la segona. Fins aquí, res sorprenent. La meva amiga, a més, sap perfectament que els destins que marquen les atribucions de sexe a les ecografies són una ficció. Ha llegit tot el que havia llegit al respecte sobre l'impacte de les nostres projeccions de gènere en la subjectivitat de la infància. És més, ho ha comprovat sense matisos des del naixement de la seva primera filla. Sap perfectament que la categoria nena és una petita gran presó. Ho sap per la seva pròpia experiència com a dona en el món, plena d'episodis, bueno, diàfans, que ja ha estat disseccionat com la millor cirurgiana de gènere. Ho sap per l'experiència que vam compartir des de fa molts anys, quan jo vaig canviar la meva petita presó de nena per una altra gàbia que em semblava més amable per mi. O sigui que, bàsicament, ho sap tot. Quan un metge li diu que estàs esperant una nena, ja sap el que no ha de pensar i el que sí ha de pensar, etcètera, etcètera. Llavors, bueno, en aquest nou embaràs, pues, res, l'únic que sap és que el metge li ha dit és una nena. I enmig de tot això, l'altre dia, estic a casa, em sona el telèfon, és un WhatsApp seu, breu, fred, inesperat, que diu literalment el següent. Hoy me han dicho que quizás sea un niño y no una niña. Me he sentido un poco chof por alguna razón. Y luego me ha dado vergüenza este sentimiento. Soy una mala madre, una mala feminista. Aquesta por tan incorrecta...
Ui, quantes preguntes, pobra, no?
Sí, sí. Aquesta por que ella m'expressa, que és tan incorrecta com universal, aquesta tensió afegida que suposa per moltes persones, o per algunes almenys, tenir un nen, sobretot per les persones atentes a les desigualtats de gènere, aquest dilema contraintuïtiu, perquè, home, si vivim en un món desigual, lo lògic seria preferir tenir nens a tenir nenes. Aquesta confessió que revela el sentit de l'amistat, la pista d'aterratge dels nostres malsons inconfessables, on ens sentirem acompanyats, escoltats, no jutjats, i alhora, bueno, l'enorme sort de que una amiga et busqui en un moment de crisi o de catarsi, donant-te la possibilitat d'acompanyar. Però, bueno, que avui no vull fer un elogi de l'amistat. Lo important era el missatge que em va enviar en qüestió i la confessió de la seva decepció, que és el més important, de la vergonya per sentir aquesta decepció. I em va fer pensar moltes coses. Per mi, lluny de ser una mala mare, aquest forat negre de culpes freqüents, on desgraciadament s'empeny a moltes dones, era tot el contrari, una mare lúcida, conscient del món que els hi espera als nens i a les nenes, un món malauradament encara replet de paràmetres, camins i expectatives diferents, i que efectivament hem pensat molt més en les eines sobre com empoderar les nenes i molt menys, efectivament, també, sobre com fer perquè els nens no acabin atrapats en les tenebres de les pitjors masculinitats. I, efectivament, la responsabilitat d'educar algú per no agredir sembla més difícil que la responsabilitat d'educar algú per defensar-se, no? Llavors, bueno, vam divagar respecte a la potència d'aquestes proclames sobre el sexe que es fan amb una ecografia a la mà. Serà un nen? Potser sí, però això és només una parcel·la del que serà i, sobretot, és una ficció que sostenim col·lectivament. Ser un nen és, bàsicament, una incertesa, com ho és ser una nena. De la mateixa manera que no sabem si la seva germana serà un dia un nen, o un expert en videojocs, o una escaladora, no sabem si serà mare o serà monja, doncs tampoc sabem si ell serà ballarí de claqué, infermer marica, o el pare que s'agafa l'excedència per cuidar dels fills. No sabem quin home serà. Potser tan sols semblarà un home. Potser. Potser també pot ser algú que se li oblida que és un home per moments i es permet la feminitat i ens regala una forma creativa d'estar al món que es regeixi per altres normes. No sabem res i aquesta és la gran aventura de la incertesa respecte als fills i les filles, però els prismàtics del gènere ens porten sempre a projeccions futures inexistents i ens podem imaginar moltes maneres d'esdevenir home que fan por i que no voldríem com a destí pels nostres fills. I aquesta por d'educar nens la sent alguna gent i sovint amb certa vergonya. I d'altra banda, molta gent treballa incansablement perquè aquestes famílies que eduquen a nens es sentin menys soles, tinguin un major repertori de referents en què socialitzar els seus fills, perquè siguin més lliures, perquè la seva autoestima estigui menys encadenada a certes toxicitats masculines tan premiades, des de resoldre un conflicte d'hòsties fins a la competició pel poder o la ceguesa davant de la cura dels altres, no? Llavors, per concloure, finalment vam parlar de la culpa, que ens amarga la vida. Si preferies una nena, doncs no és cap delicte. Tens dret a sentir-ho, a pensar-ho, a compartir-ho. És legítim l'espai per elaborar-ho, per fer-se preguntes, per deixar-se un espai per aquest dol que es pugui generar, encara que sigui superpolíticament incorrecte, perquè per moltes feministes, o per molt feministes que nosaltres siguem, ens hem socialitzat en mons desiguals, amb una normativitat de gènere que ens ha atrofiat part de la nostra imaginació, de la nostra llibertat i de la nostra manera de viure. Així que el dia que emergeixen els efectes secundaris de la malaltia de gènere, no ens cal a sobre que ens torturem. La masculinitat i la feminitat no tenen res de natural. Són ficcions socials que imposem a la gent quan neix. És delirant, sí. Però, efectivament, tenir una nena no és el mateix que tenir un nen. I, efectivament, el vertigen de acompanyar un nen en una societat sexista, doncs és normal i no passa res. I sentir aquest vertigen, jo diria, és el millor indicador. No és de mala mare, és de mare lúcida, és de mare valenta. I aquestes mares no les deixem soles, aquestes mares i aquests pares, perquè estan educant els homes del futur.
Joder, Miquel Missé, escolta'm. Per favor. Bueno, l'Esther Romagosa també, aquest text t'ha impactat, perquè tu com a mare de dos nanos dius, bueno, sí. És que jo no sabia si estaves... Això, sobretot la frase, la responsabilitat d'educar algú per no agredir sembla més difícil que la responsabilitat d'educar algú per defensar-se. Això tu deies, ai, Déu meu, jo que tinc dos nanos,
sí.
Mascles, no? Vols
sí,
dir?
Amb tot el carinyo hi ha algun punt que...
Debate, que... bueno, genial, no?
Està
bé. Però bueno, sí, jo...
Crec que el vertigen el tenim, siguin fills, nens,
sí,
siguin
clar,
nenes...
Clar.
I crec que aquesta decepció que la mare a vegades sent quan et diuen desitges una nena i no la tens té més a veure amb una emoció pròpia interna teva com a mare i com a dona que no amb les expectatives que et generis amb els teus fills. Saps què et
vull dir? Pot ser, també.
I jo el primer que vaig pensar quan em van dir és un nen va ser l'educaré per canviar el món, per canviar les coses.
Fixa't
perquè
mica.
Tracti
no,
bé
no,
a
no,
les
és contradictori,
dones
és el gran
que
acabin repte.
Estant al seu costat,
I tant,
no?
I tant.
Per facilitar... Vull dir que, i és un repte molt xulo. A mi m'encanta educar nens, m'encanta dir-los i pots plorar, no passa res. M'encanta explicar-los. Anem a pensar per què tens aquesta emoció, què significa això que estàs sentint. És molt xulo educar nens.
Sí,
és
sí, no,
molt
no.
Bonic.
Crec que pot ser xulo i fer vertigen alhora. Sí, sí,
jo crec que fa vertigen sempre, perquè les meves amigues que tenen nenes, també l'adolescència, déu-n'hi-do com la porten, eh? Però...
Què divins, jo també vaig tenir una adolescència dificilíssima, li he de dir, senyora. O sigui, t'ho dic sincerament. Jo vaig ser insuportable, de petit d'arren i tal. Escolta'm una cosa, anem a publicitat, i després, senyores i senyors, amb tots vostès vindrà Pol Guas, que estàs avui, t'ho dic sincerament, com que acabes d'aterrar, perquè tu fas com les estrelles, que acabes d'aterrar de Sud-àfrica, deus tenir jet lag, hi ha jet lag d'aquí a Sud-àfrica o no?
No. M'estic ubicant.
Estic aterrant. Ubicant, però bueno, tu t'estàs ubicant com a poeta, t'estàs ubicant sempre.
Sempre,
no?
Sempre en procés etern d'ubicar-me.
Escolta, mira, Ernest, posa'ns una mica de publicitat, fes-nos aquest favor, tu.
Vostè primer, amb Marc Giró.
El moment perfecte per a les teves compres està a punt d'arribar a la Roca Village, però necessites invitació. Vols la teva? Uneix-te a la Roca Village Membership i gaudeix de la venda privada amb un 20% de descompte addicional a les botics participants en el Village i també des de la comunitat de casa teva amb Virtual Shopping. Les millors marques t'esperen de dilluns a diumenge.
Plantar un arbre? Èpic. I que Zurich ajudi a frenar el canvi climàtic reforestant el planeta? Amb la iniciativa Una assegurança, un arbre, a Zurich plantem un arbre per cada assegurança que contractis. Consulta el teu assessor o entra a Zurich.es. Fem-ho èpic. Zurich.
Per segon any consecutiu, Mundo Deportivo organitza la gala femenina de futbol europeu. El 24 d'octubre vinent, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees s'aplegaran en un esdeveniment molt especial per ser premiades. El futbol es torna a vestir de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella d'Am, CaixaBank, Visa, Hyundai, Solideo i DAZN.
Arriba la 23a edició de la Fira Ecoviure a Manresa, la Fira de la Sostenibilitat i el Medi Ambient.
Del 18 al 21 d'octubre, jornades professionals al Palau Firal de Manresa. I el cap de setmana, del 22 i el 23, Fira Mercat al Passeig Pere III.
Exposicions, paradetes, activitats infantils, menús ecològics, xerrades, pel·lícules i molt més.
Més info a ecoviure.cat.
RAC més 1, podcast.
Us agrada viatjar? Fins a quin punt creieu que coneixeu Catalunya? RAC més 1 i Securitas Direct us ofereixen Racons de Catalunya, un podcast per conèixer el país d'una altra manera.
Redescobrim alguns dels racons més singulars del nostre país.
Geografia, història, clima, gastronomia.
Persones que estimen i cuiden la seva terra.
Racons de Catalunya, el podcast de turisme local de RAC més 1 amb Martí Oliveres.
Per posar en valor tot allò que tenim a casa.
Busqueu i descobriu Racons de Catalunya a rac1.cat i a l'app de RAC 1.
RAC més 1.
Tots som
més.
Quina ràbia, perquè ja sabeu que hem estat parlant amb els actors de Romeo i Julieta, que se celebra fins al 8 de novembre al Teatre Poliorama, i acabo de rebre una informació des de dins del teatre que es veu que els actors calenten, escalfen abans de la funció, sí. A dalt de l'escenari hi ha una, com es diu això, una cistella de bàsquet, sí. I es treuen tots les samarretes i calenten abans de la funció. Mare, que jo crec Déu. Que des d'aquí l'empresari de parets del Poliorama deixaria entrar a la...
El públic
ho
abans.
De, ho hauries d'anunciar.
Sí, sí.
Si vols, arriba abans...
Desfogar-te.
No, si no, si vols arriba abans perquè veuràs els actors, saps? Tota aquesta joventut, no, mare de Déu, la joventut, que genial. Senyors i senyors, amb tots vostès, la joventut, Pol Guasch.
La joventut, diu. Doncs mira, com bé has dit, ahir vaig aterrar a Barcelona després d'haver estat un temps a Sud-àfrica en un festival de poesia, i avui doncs vinc a parlar-vos de coses que m'han passat allà.
Perdona, et puc fer una pregunta? Què vol dir un festival de poesia? En què consisteix?
Doncs a poetes...
Heu de parlar en vers, els uns als altres?
No, què va, què va. No, poetes d'arreu del món que es troben allà, llegeixen poesia.
I quants poetes
poesia.
Hi havia?
70, em sembla.
Carai!
Sí.
Fantàstic, molta i d'arreu del món, eh?
D'arreu del món.
I quants catalans hi havia?
Jo.
Home,
toma.
Sí. Un, bueno, però bueno.
Molt bé, ja, està molt bé.
Està molt bé, sí.
Molt bé.
Pol Guasch!
Vinga. Però avui, malgrat de tornar a Sud-àfrica, no vinga.
Ella R amb els catalans, eh? Sí. Perquè ella és d'aquestes catalans que vol que hi hagi catalans
a tot arreu. Està molt bé. Però avui no vinc a parlar dels descobriments del noi blanc que s'impacta amb la terra desconeguda, perquè això, de fet, seria bastant estúpid fer-ho. I, de fet, no només estúpid, sinó que seria repetir l'aproximació colonial de qui es fascina amb el que descobreix pensant que allò que ha descobert no existeix abans de la seva arribada, no? Cosa que ens passa sovint aquí al nord. Bé, avui vinc a parlar d'una anècdota. L'anècdota és la següent. Jo estava conversant amb la Nosihe. La Nosihe és una poeta sud-africana, una noia jove, ben culta, fa música, ha anat a la universitat, és molt amable, és molt intel·ligent, i quan estava parlant amb ella em va preguntar d'on era. Jo li vaig contestar que de Barcelona. I aquí ve la matèria de la secció. Quan jo...
Però que has contestat de Barcelona, ets de Tarragona.
Sí, però bueno, aquí és igual, perquè vaig pensar, si he d'explicar que soc de Tarragona, perquè Tarragona és una ciutat que està en un nord de Barcelona, que jo m'haig d'anar allà per estudiar, vaig dir, mira, soc de Barcelona.
Clar.
Saps el que et vull dir? Cap problema. I llavors ella em va preguntar, quan jo li vaig dir que era de Barcelona, sense cap mena de vergonya ni disculpa, que on queia Barcelona, en quin país era Barcelona, per on quedava això. Clar. L'escena és la següent. Tenim el noi blanc, no?, que li diu a una noia negra sud-africana que és de Barcelona, i segurament per primera vegada a la història d'aquest noi blanc el seu origen no és identificable, no és conegut, no és clar. I a mi el que em va impactar no és que no sabés on està Barcelona. De fet, jo no sé on està la frontera entre Namíbia i Botswana, jo no sé què respondria si em digués que és, per exemple, de Lusaka, i jo no diria, ah, sí, Lusaka, la capital de Zàmbia, no? Vull dir, jo no ho sé, això. El que em va impactar...
Sí, vaig estar una vegada a un bar... No,
exacte,
saps?
Sí, bar, allà, saps? Sí, a Ciutat del Cap, sí, bueno, fantàstica.
Unes tortites boníssimes.
Una gran ciutat, sé, no? Sí. Exacte. Sí. Però a mi el que em va impactar no és que m'impactés aquesta trobada, que no era una altra cosa que el xoc entre dues cultures i dos mons, en què un món ha negat l'altre. I fa mal de dir, però el món que ha negat l'altre és el meu món, no? És ben interessant veure com ens impacta a nosaltres, que som al nord... Bueno, aquest nosaltres és bastant... Com m'impacta a mi, si més no, que sóc al nord global, que sóc la blancor, que sóc l'imperi econòmic i social, no? Com m'impacta que algú no sàpiga on sóc? Com ens impacta que algú no sàpiga on som? El que no ens xoca, en canvi, és no saber ubicar els altres, no? On queden els altres. D'això, evidentment, se'n diu privilegi. Hi ha un professor indi que es diu Mohamud Mamdani, que ella explica molt bé com l'apartheid, que va tenir doncs, una presència històrica a Sud-àfrica, va produir una identitat dual. Per una banda, va crear una solidaritat entre aquells que eren beneficiaris de la situació, és a dir, els blancs, els que se sabien al centre i es desitjaven superiors, i per una altra banda va crear una identitat ètnica entre aquells que eren víctimes. Aquesta anècdota, la que us he explicat avui, segurament serveix per veure fins a quin punt aquesta dualitat forma encara part del nostre imaginari, recollida fins i tot en els racons més ocults del nostre cervell. De fet, els entesos parlen de ments colonitzades, perquè el colonialisme el portem dins, el portem internat. Mm. I per això diuen també que el que cal és descolonitzar les ments. Això ho exemplifica molt bé una professora sud-africana que es diu Sara Malatone, quan explica què és el que passa quan ella entra en un supermercat. El vigilant la segueix, dissimuladament, criminalitza la seva negror i projecta en el seu cos negre la possibilitat del crim. I ella l'únic que ha fet és entrar a comprar una barra de pa. Mm. Només pel fet d'existir. Això són dues sensacions oposades. El control del vigilant i la por d'ella pel fet de ser negra. Resultats de violències silencioses, ocultes, resultats d'aquestes ments que encara tenim colonitzades. Acabaré, però, perquè no vull acabar sent negatiu, optimista, amb uns versos d'esperança que obren nous futurs possibles. És un fragment de la poeta negra Maya Angelou, que ja és morta, no estava al festival, però sí que estava present perquè és molt admirada, i aquests versos diuen així.
D'on és la Maya Angelou, perdona?
Ella és de Missouri, em sembla. Va néixer a Missouri, als Estats Units. Llegeixo versos, Ernest? Molt bé. I diu així...
Perdona, això l'he dit amb ell perquè li llegeixes amb ell? Li dediques amb ell?
No, perquè...
Llegeixo versus Ernest.
No, era...
Llegeixo.
Era perquè em tragués la música de fons i em posés una mica de reverb.
Posa'ns una mica de reverb.
I ara que no estan els actors aquí, recitaré jo.
I punto.
Perquè jo també sóc Romeu i Julieta. Vinga, diu així, Maya Angelou. De les... No, Ernest!
Ernest!
Seriós, eh?
A veure, Ernest, no, o sigui, a veure, quants revers tenim? Tenim el rever gòtic, el rever de poeta jove...
Exacte, aquest rever, aquest és el que demanava.
Aquest rever de poeta jove, joder, però no ens posis un que sigui medieval, és que t'ho juro,
el de jove i guapo, com el Pol, va.
Vinga, rever, anava a dir, Ernest.
Ernest, rever.
Mare de Déu.
Avui no ensenyes el...
El Malic.
El Malic,
avui no ensenyo res, no. Ja estic cansat, ja.
A veure.
Amb aquests actors aquí, total, ja en teníem prou.
Ernest, el puto rever.
Vinga.
A veure, la puta poesia també. Vinga, endavant.
Ho puc o no puc? Sí? Vinga, per a... l'Ernest li dic, no t'ho dic a tu, eh?
No. Puc o no... Pot o no pot? És que de veritat.
Vinga, això
així,
és.
No, escolta, Ernest, si ens has de boicotejar la poesia, és que és el típic
heteropatriarcat
boicotejant la poesia.
A veure, tu has entès la meva secció, Ernest, o no? Pues posa'm al revés, collons. Vinga.
Ernest, has entès alguna cosa? De qual fa que no entens alguna cosa? És que mira, t'ho dic. Després, clar, doncs clar que les ties després estan embarassades d'un nen i diuen, me cago en l'ou. Doncs té raó, el Miquel Misera, espero, tu no sé què dius. Tu perquè ets modern, ets feminista i tot aquest rotllo m'acabeu. Però, vamos, i hauràs acabat l'EGB, però és que, vamos, és que tu dius, me cago en l'ou, ara, Ernest Barrec, senyora, ha sido Ernest Barrec, me cago en l'ou, però quin problema, si no t'ha dit un rever, hòstia.
A per la catarsi final. Diu així. De les restes... No, vinga, Ernest, ara en sèrio. De les... Ernest, no tant. Una mica menys.
Sí, per favor, si sembla que... De veritat.
Vinga. De les Ernest, restes no... de la vergonya de la història...
Ernest, si tu t'ho fas així, és que de veritat, és que això és com... Ernest, això és com fer l'amor. Posar-la al rever és com fer l'amor. Explora
Marc,
la teva feminitat...
Que ens queden 30 segons, explica... vinga, ràpid.
Escolta, explora la teva feminitat com ens explica el Miquel Misser i posa-li el rever com tu... És que és idiota.
Molt suavet, gairebé invisible,
clar,
que no es noti. Vinga, diu així.
Que no es noti.
Maya Angelou. De les restes de la vergonya de la història, jo ressorgeixo. D'un passat arrelat en el dolor, jo ressorgeixo. Soc un oceà negre, ben ample, que es desborda i que sua en cada marea, deixant enrere nits de por i de terror. Jo ressorgeixo. En una albada meravellosament clara, jo ressorgeixo. I duc els regals que em van oferir els meus ancestres. Soc el somni i l'esperança de l'esclau. Jo ressorgeixo. Jo ressorgeixo. Jo ressorgeixo.
Escolta una cosa, ara imagina't que algú acaba de posar la ràdio i trobes aquest senyor, aquest rever, que la veritat que l'Ernest ha finalment estat orgasmàtic, eh? L'has trobat al punt exacte del rever. Si tu t'ho fas així, noi, felicitats a totes les reverberitzades. Però imagina't que algú enxufa la ràdio
i escolta poesia bona per primera vegada a la seva
però
vida.
Però bueno, si estic aquí a la ràdio de la Conferència Episcopal o alguna cosa, fantàstic, fantàstic.
Jo ressorgeixo.
Amén, amén, amén i publicitat.
Vostè primer, amb Marc Giró.
Marc, per favor!
RAC 1.
El Departament Científic de Vivesoy diu que són més sostenibles perquè cultivem localment. Res, que no cal portar-ho de fora, si aquí en tenim de ben bo. No caldria tant departament.
Vivesoy, l'única marca de begudes vegetals 100% de cultiu local. Més a prop, té més bon gust.
Nunca pares, nunca te conformes, hasta que lo bueno sea excelente. La pasión por tu trabajo es nuestra motivación. Isalign, tu trabajo importa. Vestuario laboral pensado para ti.
Desconnecta en un territori rural allunyat de les aglomeracions, a la Falda de Montserrat i al vell mig del Geoparc Mundial UNESCO, al Bages.
Rutes entre castells, romànic, poblets, parcs naturals, muntanyes de sal, vinyes o el camí Ignasià fins a arribar a Manresa.
Entra a bagesturisme.cat/tardor i planifica la teva estada al Bages.
Vine aquesta tardor i descobreix-lo.
Surrealista. Ho trobo surrealista.
El mètode Gronholm segueix fent història al Teatre Poliorama. Només fins al 14 de novembre. És ara o mai. El fenomen teatral de Jordi Galceran finalitza la seva última temporada amb Marc Rodríguez, Enric Cambrai, Maru Ulldemolins i David Verdaguer. El mètode Gronholm. Una comèdia del tot imprescindible. Venda d'entrades a teatrepoliorama.com.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Ara fa 8 anys, l'empresa lleidatana Supermercats Plus Fresc obria a Barcelona, a l'Avinguda Via Augusta. Actualment ja són 7 supermercats Plus Fresc a la ciutat, on hi trobaràs la fruita i verdura dels productors locals, el peix més fresc de la Llotja i la carn més gustosa i sana.
I aquest octubre celebrem el 93è aniversari amb ofertes i regals per tu. També pots fer la compra online a plusfresc.cat i t'ho portem a casa.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
Experiència, confiança, seguretat, tranquil·litat. Si vols vendre o llogar el teu pis o la teva casa, truca al 664-652-798. Buy House, immobiliària i assessoria especialitzada a Barcelona, Maresme i Costa Brava. Telèfon 664-652-798. Buy House, l'opció millor. 664-652-798.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts, imatges, xarxes socials,
passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Estem discutint aquí l'Ester Romagosa i el ara no amb el micro, no em sento jo, se m'escolta. Escolta, ara Catalunya.
Sí, 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 sí. Catalunya t'escolta. Bueno,
escolta'm una cosa, moltíssimes gràcies a tots, i jo perquè no m'escolto, a veure si jo tampoc sabré on estic, ni si on està Barcelona, ni on està res, diguéssim. Bueno, ara. Escolta'm una cosa, bueno, doncs moltíssimes gràcies a tots. Aquest programa és un programa que el fem per tots vosaltres. Si no hi siguéssiu, no tindria cap sentit. No? O què?
T'estàs posant romàntic. Absolutament, gràcies
a
tots. És que
em sentia i tot de sobte em pensava que estava tenint un atac de cor. O sigui, de sobte em pensava que estava davant del micro, no em sentia a mi mateix. La veu aquesta interior, no? La meva veu, no em sentia a mi mateix.
Explica'ns bueno, què vas dir al David Selves per dir no ara.
Al David Selves li vaig dir que no, perquè mira, David, jo no estic ara per fer la Julieta. Estic més com per fer la Medea, una Pòrcia de la casa de Bernarda Alba. Jo estic en un punt d'actriu, comprens, que és cascar. I la invisibilitat de la dona.
Descobreix la càrrega immediata a instituts odontològics i recupera el somriure en només 48 hores gràcies a l'última tecnologia a les nostres clíniques dentals. Ara, aprofita el 20% de descompte en implantologia. Demana cita a ioa.es o al 900-131-002. Instituts odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
línia.
Encantat, línia de 20 gigas.
Dues línies.
Encantat, dues línies de 20 gigas.
I fibra.
Encantat, i fibra.
I per només 36,90. L'ofertassa de l'OUI. Només fins al 31 d'octubre.
Encantat, només fins al 31 d'octubre.
Corre a l'OUI.es o truca al 1456.
Vols gestionar de manera eficient les dades de què disposa la teva empresa? El dijous 27 d'octubre a Barcelona, La Vanguardia i Pimec organitzen Pimes Connect, jornades per a la gestió eficient de dades, en les quals podràs escoltar experts en la matèria i resoldre dubtes. Si vols assistir, pimec.org, amb el patrocini de Banc Sabadell i Telefònica.
O sigui que ens protegeix també estant dins de casa?
Doncs clar, l'alarma també està pensada per quan ets a casa. Pots connectar només una zona o l'exterior i et pots moure lliurement dins de casa. L'exterior ja el tens protegit amb les càmeres. Els sensors avançats ens avisen abans si algú intenta entrar. I si tens qualsevol altra emergència, només has de prémer aquest botó. SOS. Passi el que passi, nosaltres som sempre aquí.
Protegeix la teva llar davant de robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900 44 4546.
RAC més 1 presenta l'Escorxador.
Des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona,
preparats per la batalla.
3, 2, 1, rostim!
En aquest capítol, Toni Clapés i Marcelí Virgili.
És un farsant, o sigui, és pitjor que Villarejo.
Expliquem-ho, diguem-ho tot. Sí. Ets un xarlatà.
Ui, ui, ui.
Ets una mica xarlatà.
I Albert Buscarons rosteix Guillem Estadella.
Tu, en quatre paraules, t'estàs construint una carrera, tio.
Jarana, a lo loco, cachondeo y tiqui-tiqui.
L'Escorxador, nou capítol a RAC més 1.
Moltes gràcies!
Escolta'l a l'app de RAC1 i a RAC1.cat i mira'l al canal de YouTube de RAC1.
Tots som...